Penedès en xarxa.
Avui en aquest espai del Servei de Salut i Consum de Vilafranca abordem la privacitat a les xarxes socials i en les compres en línia, tot posant el focus en els més joves. Comencem saludant la Gavi Giral, responsable de l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Vilafranca. Bon dia, Gavi.
Hola, bon dia, Silvia.
Gavi, aquesta conversa una mica es pot encara xuplugar sota el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, oi?
Sí, perquè aquest any vam centrar el tema del Dia Mundial amb la seguretat de les compres online i la privacitat a internet i tot això. I una mica lligant-ho amb això, doncs vam pensar que avui podíem parlar una miqueta de l'ús i el consum de les xarxes socials.
I de l'abús, no?, també.
Bueno, ús i abús, sí. I bueno, per això doncs, he vingut acompanyada del Diego Muñoz, que és psicòleg i responsable de l'àrea tècnica de la cooperativa Actua.
Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia. I doncs, és la persona que té l'encàrrec de realitzar els tallers de les xarxes, sobre les xarxes socials als instituts i a les escoles de secundària per part de l'Ajuntament. I llavors avui ens podrà doncs, explicar la seva experiència, que a més fa molts anys que ja col·labora amb nosaltres, des del 2013 almenys, o així.
Diego, no deu ser fàcil, no?, aquest mercat, el públic jove, anar a vendre'ls segons quines històries quan ells han nascut i viuen per les xarxes socials?
Sí, bueno, és complex perquè hi ha nivells i nivells, no?, d'usos i tal, i has intentat afinar molt, intentant que tota la classe o tota l'aula vagi una mica a cor, no? Perquè recordem que sí, hi ha una presència molt alta d'ús de pantalles per part dels xavals, però també hi ha el que s'anomena la bretxa digital, no? Llavors també ja pensem que hi ha exclusió social dintre del que és l'ús de les pantalles, amb la qual has d'anar una mica vigilant, no? Sense sobrepassar-te en donar informació i també intentant portar-te cap a la informació, que és el que després ens servirà per fer una bona prevenció, no?, dels riscos que hi ha.
És interessant aquesta puntualització que fas, perquè tendim a generalitzar, i tu ara ens recordaves que no tota la gent jove té accés a les pantalles, a les xarxes, a internet, que continua havent-hi aquesta bretxa digital.
Correcte, i justament aquest any passat, bueno, més s'ha evidenciat, no?, el fenomen aquest, quan hem estat així confinats, hi ha hagut molta gent i molts infants i adolescents que han estat totalment desconnectats, no? Sí que potser és una població una mica... No sabria dir-te, no tinc l'informe, perquè hi ha un informe sobre la bretxa digital, no sabria dir-te quina quantitat, però està clar que hi ha un procés d'inclusió i exclusió social depenent de tal. Igual que a la vida real, no? Tenim unes xarxes socials que les establim, no?, presencialment, les digitals no es van poder establir en alguns xavals i nois i noies, vaja.
Bé, aprofitarem la benentesa per parlar una miqueta dels resultats d'un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona a 309 alumnes de quart d'ESO d'aquí de Vilafranca, de diferents escoles i instituts. Han participat els quatre instituts i també l'escola Sant Josep. I se'ls ha fet una enquesta sobre els hàbits relacionats amb la salut. I doncs, entre les qüestions que se'ls plantejava, se'ls demanava quins eren els seus hàbits en relació al lleure i a les seves activitats preferides. I bé, doncs, un 63% de nois, per exemple, i un 71% de noies explicaven que en els dies laborables utilitzen les xarxes. En canvi, en caps de setmana, aquest ús minva una miqueta, val? Estan al voltant d'un 42-43%, perquè, clar, es diversifiquen les activitats que fan. Doncs, bueno, hi ha esport, hi ha esplais, hi ha concerts, ja... Ara menys, esclar. Parlem,
sí, clar.
Bé, perdoneu, és que resulta que aquest estudi es va fer el 2019.
Abans de la Covid.
Sí, abans de la Covid, clar, i això marca una mica la diferència, perquè si la féssim ara, evidentment,
canviaria.
I bé, espero que de cara a l'any que ve l'haurem de repetir, perquè doncs, suposo que serà significatiu, estem parlant d'abans. Però bé, en aquell moment ja hi havia aquest ús bastant intensiu, no?, de les xarxes, i també les altres aficions de lleure era jugar a videojocs, un 52%, per exemple, de nois. En canvi, les noies, un 12%. L'ús de videojocs és molt més extensiu en els nois que en les noies, no? També els hi preguntaven si desatenien les seves obligacions pel fet de l'interès que tenen per navegar, no?, per internet. I un 43% reconeix que de vegades desatenen les seves obligacions, no?
De vegades.
Sí, de vegades.
Almenys són sincers.
Sí. I també, doncs, que de vegades deixen de fer alguna activitat pel fet de poder navegar, o fins i tot deixen de trobar-se amb els seus amics. Un 27% doncs passa bastants cops, bastant més temps navegant que amb els seus amics. Això també ens crida l'atenció. I l'altra cosa que se'ls demanava era que diguessin si havien patit maltractament psicològic a les xarxes socials o si havien patit assetjament sexual. I un 10% de noies i un 5% de nois afirmaven que sí, que havien patit aquest assetjament psicològic. I un 18% de noies i un 7% de nois deien que havien patit assetjament sexual. Aleshores, bé, també és un dels temes que ara doncs estem introduint en els tallers, oi? Estem rebent demandes ja per part també de les escoles, doncs, per poder treballar, prevenir una miqueta, no?, el que és el ciberassetjament, oi? I doncs cada vegada ara estem plantejant tallers en franges d'edat doncs més baixes, no? Fins ara estàvem fent els tallers a tercer, quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius, i ara doncs ja els estem també començant a fer a cinquè i sisè de primària, perquè cada vegada hi ha més demanda i cada vegada ens estem adonant que va baixant la franja d'edat en què comencen ja a utilitzar les xarxes i els mòbils. I bé, l'altre dia vaig quedar parada, vaig anar a un taller a un institut i vaig... No, una escola, perdó, a cinquè, oi, era? I amb nens de 10 anys, doncs bé, que doncs més de la meitat tenien mòbil, oi? Aproximadament. I dels que tenien mòbil, molts eren, bueno, la majoria eren usuaris de les xarxes, i fins i tot els que no tenien mòbil ho feien a través dels mòbils dels seus pares, oi? Que ho reconeixien,
Al marge de que també fa gràcia, perquè aquest sondeig l'acostuma a fer tant a primer, perdó, a cinquè i sisè de primària, com a també l'alumnat de tercer d'ESO, primer de batxillerat, cicles formatius, no?, i tal. I l'alumnat de secundària pues, utilitza una, diguem, un llistat una mica limitat de xarxes, que si Instagram, Facebook, Twitter, no? Apareix Twitch, per allà, Discord, no?, al marge de YouTube i tal. En l'alumnat de cinquè de primària hi ha, no sé, 10 més.
Ah, sí?
Que dius, collin, sí.
Sí, i a més, amb el confinament, el curs passat, al final, sí, del curs passat, amb aquests alumnes més petits, de 10 o 11 anys, se'ls van donar unes eines que en una altra situació no se'ls hagués donat. Moltes escoles, per poder-se comunicar amb ells, els van donar correus, els van entrar a les plataformes, i clar, això va obrir un món i unes possibilitats que en unes circumstàncies normals no els hagués arribat tant d'hora a aquesta edat. I clar, això ha portat problemes, evidentment.
Sí.
Mal ús.
Bueno, sí. Imagino que algun estudi es farà referent, no?, sobre el que ha passat dintre de les cases, no?, en aquest temps de pandèmia, però sí que és veritat que, bueno, clar, es va intensificar molt més, i els pares i mares ens van haver de buscar una mica la vida per ajudar els infants i adolescents, però, bueno, ells també han tirat milles i han sabut buscar-se una miqueta la vida i depenent de les edats pues, van agafant preferències, no?, de segons quines xarxes. No? El que comentaves tu, Gavi, sobre la diferència aquesta dels usos entre nens i nenes, pues, clar, les nenes sí que fan un ús més de xarxes socials com a tal, no?, tipus Hangouts, tipus TikTok, aquestes de interacció simultània, videochats i tal, i els nois han tirat més de videojocs, no?, que també estan fent chats i videochats, no?, o sigui, han tirat de parlar amb els col·legues i els amics, però a través de videojocs i tal, no?, això sí que ha sortit. I sí que sorprèn, sí, perquè tan petitots, no?, per mi sempre em sorprèn, no?, i a més vulguis que no, alguna cosa saben, no sé si és per informació dels germans o germanes o tal, però, bueno, si no saben, s'han buscat la vida, però sí que saben coses, però tenen algunes limitacions perquè potser no s'han trobat o no, no... I, de fet, en alguna escola sí que s'havien trobat amb alguna mena de risc així una mica complicat, no?
Però, sí, en els grups de WhatsApp, no?
Sí.
És bastant cada vegada més freqüent, no?, que hi hagi, sí, assetjament entre ells, entre
sí,
iguals.
Sí, això per una banda, però també el que s'anomena el catfishing o el phishing, no? El catfishing és pescar gats, no?
I què vol dir?
El catfishing és, bueno, és el que utilitzen justament la gent pedrasta, no? Les pedrastes per tal. I una nena sembla que la van intentar pillar per allà, no? Sembla que es va aturar ràpidament i tal. I una de les altres coses era aquesta, no? Que fora de l'horari escolar, pues, també es continuaven segons quines discussions que potser havien començat, no?, en l'escola, el cap de setmana, pues, passava per diferents xarxes, no? Això es diu omnicanal, no? La omnicanalitat, que nosaltres som monocanal, no?, de les relacions presencials, però el que els hi passa, no?, actualment als infants i adolescents és això, que comença una conversa al carrer, això passa per Instagram, no?, una foto, després va al Twitter o al WhatsApp i després torna d'una manera mastegada un altre cop a la presencialitat, no?, que és,
i s'amplifica, no?
I s'amplifica, clar, i tot això són els riscos que anem parlant dintre dels talles.
Un dels objectius teus, Diego, quan fas aquests tallers a la gent jove, és conscienciar-los de la gran quantitat de dades personals que s'emmagatzemen de nosaltres en cadascuna d'aquestes xarxes. Ells en són conscients i tant els fa, perquè ho han viscut així i els està bé, o realment no tenen ni idea de tot el que arriben a donar d'ells mateixos?
M'he trobat amb aquesta tessitura, no? Clar, el taller el divideixo en dues parts, no? En una part parlo dels riscos, fico vídeos i anem parlant, no? I una segona part ens intentem ficar una mica en el funcionament, diguem, íntim, entre cometes, valga la redundància, perdó, de lo que és el funcionament de les xarxes socials, no? Clar, hem de pensar que el concepte de privacitat, que és tal com es diuen els tallers, privacitat a les xarxes socials i compres online, no? La privacitat és el concepte legal de la intimitat, no?, de protegir la nostra intimitat. Clar, llavors, quan et fiques una mica dintre del funcionament de les xarxes, clar, si estableixes dues fonts, per mi, potser és una qüestió mental que la tinc així diferenciada, no? Dues fonts de riscos, diguem, a mà esquerra estan els riscos de la interacció social, no? Que si voleu podem comentar que si grooming, el cyberbullying, no?, sexting i tot això, el phishing, etc. Per l'altra banda també estan els riscos de donar-li permís a aquestes aplicacions a tota la nostra vida quotidiana. Un exemple molt gran que sempre pregunto, no?, de lo que s'anomena actualment el Internet de les coses, Internet of Things, és l'Alexa, no?, és el paradigma, que Alexa està agafant les nostres dades constantment. I després, clar, Alexa ens envia publicitat, no? Sap el nostre, no?, el que ens agrada, el que no, si tenim una malaltia o no. Si sortim...
Alexa és l'assistent virtual,
sí,
no?
Sí, correcte, sí.
Que
sí.
També pot ser la Siri o pot ser una altra, no?
El Google Home, etcètera, sí, sí. I clar, actualment hi ha internet a tot arreu, al marge dels dispositius mòbils, no? Llavors, clar, és una mica fer-los reflexionar que vigilem amb... Sí que em fa por, no?, el phishing, el roaming i tots aquests riscos, diguem, de la banda esquerra, però aquests de la banda dreta, que són empreses multinacionals també els destaco perquè, clar, ara mateix no se'n fa ús, no?, per part d'aquestes plataformes, diguem un ús perjudicial en contra de la nostra intimitat i privacitat, però bueno, veiem casos, no?, com el de Xina, que sí que utilitzen tot aquest big data, no?, tota aquesta construcció gran de dades per crear un sistema,
no?
Sí, crear un sistema de crèdit social. Depèn del teu comportament, pues tindràs més o menys serveis, no?, del país, no?
I els joves compren també en línia, depèn de l'edat, no? Els més grans segur que sí, que en fan un ús.
Sí. Sí, i sí, justament durant el taller el que fem és donar una mica d'eines per tal de que es puguin fer compres i fins i tot assessorar els seus pares, no? A vegades intento fer que el taller no sigui només per ells, sinó també implicar, pues, respecte a el que comentava dels riscos, pues, si no es trobeu vosaltres, pues, si una altra persona que es troba, un germà o qui sigui, que també pugueu assessorar una mica, intentant fer aquest punt de foment del seu empoderament, no? I també d'entrar a pàgines que poden afavorir que si hi hagi una compra segura, que hi hagi, no?, un entorn així virtual segur per poder fer les compres, sí. Respecte al risc, si voleu, podria comentar alguna cosa, perquè...
Els de la banda dreta o esquerra?
De la banda esquerra.
La banda esquerra, vinga.
Perquè, clar, nosaltres construïm, no?, la nostra identitat a partir de l'interacció social, no? I els xavals, pues, no?, els xavals i xavales, no?, nois i noies, van construint també la seva identitat digital, no?, que actualment hi ha més, diguem, recerca i més fonamentació sobre aquesta construcció de la nostra identitat digital, no? Doncs clar, a l'hora de la construcció de l'identitat, pues, hi ha riscos, poden ser alguns molt senzills, no?, de sobreexposició, no?, sobreexposar-te, no?, el que comentava ara abans amb l'informe de la Gavi, lo del fubing. Es diu fubing, perdoneu que hi ha molts conceptes que són...
Hi ha molt terme anglosaxó, no?
Sí. El fubing és justament això, la incapacitat que tenen alguns per concentrar-se degut a... No? Que prefereixen aquesta interacció constant, no?, de les xarxes socials, i d'altres que hi ha a partir d'aquesta interacció amb altres persones, no? Llavors, sempre fico el punt aquest, no?, d'identitat, no?, intimitat i reputació, no?, a veure de quina manera ens hem de defendre una miqueta davant de possibles assetjaments o atacs que puguem sofrir. Per una banda, també tenir en compte que la reputació ens acompanyarà al llarg de la nostra vida, llavors depèn de quines coses facis digitalment també et podran acompanyar al llarg de la teva vida. I després, bueno, sempre faig un barrido, perdó l'expressió, no?, de quins són els riscos més habituals, que hi ha moltíssims, no?, hi ha moltíssims, però més habituals amb una estructura narrativa, no?, sempre parlo d'un cas i a partir del cas pues anem comentant. Cal dir una cosa, perdoneu, que ja
començo.
Que justament dels riscos que comentem, no?, que si el phishing, que justament és una manera, diguem, molt habitual que tenen molts hackers d'intentar captar, no?, de fer pesca i a veure si algú li dona les dades a través de email, per exemple, o a través fins i tot de SMS, que segurament us haurà arribat alguna vegada un SMS, o fins i tot a través de la xarxa social, el servei de missatgeria que hi ha, t'arriba un mail dient clica aquí i tindràs no sé què, un premi, o clica aquí, no sé què. Phishing, suplantació d'identitat, grooming, sexting, no?, cyberbullying, i si voleu podeu definir una mica més aquest tema. Em fa molta gràcia perquè justament a aquest any passat, que ja dic, que a nivell de context de la revolució digital es va fer, no?, es va empujar de manera brutal, no?, la digitalització de la societat, no?, fins al punt aquest de la desmaterialització, no?, fins i tot de donar per fi el tret de sortida a l'administració sense papers, no?, o sigui, que ja l'administració mateixa ja no intenta que no hi hagi documentació enmig i que tots els tràmits es facin online, no? Però al marge d'això, va fer molta gràcia perquè l'Agència Catalana de la Salut va recomanar segons quines pràctiques que implicaven el tema digital, clar que sí, no? Per tal d'evitar les trobades presencials, no? Entre elles recomanava fer sexting, no? Que el sexting és compartir arxius i arxius, ja sigui de veu o de fotos o de vídeo, de caràcter eròtic amb una altra persona.
Ah, sí?
Sí, el sexting, sí.
Us no, recomanava no, que, el sexting. Que Salut recomani això, és aquest joc.
Clar, em va tirar el tall al terra.
Sí, sí, clar. Sí.
Clar, clar, nosaltres dient, no, no, no envieu clar. Arxius d'aquest tipus, no?, per la xarxa. I
venen ells i recomanen, no? Que, bueno, clar, faltava potser amb aquesta recomanació pues,
puntualitzar l'edat, no?
Sí, no, al marge de puntualitzar l'edat i dir, vale, sí, feu sexting, però que no us vegi la cara, o no us vegi cap marca que tingueu al cos, una piga, una cicatriu, un tatuatge. Pots fer sexting, sí, molta gent la fa sexting, és una pràctica habitual, no? Entre parelles i no parelles, també, no sé, no? Però, clar, aclareix una mica, que si no estàs...
De quina manera?
Clar, saps? Sí.
No t'exposis, no?
Sí, sí, almenys que no se't vegi, fins i tot hi ha gent que es fica un emoji o un meme sobre la cara perquè no se la reconegui, però... Uh-huh.
Perquè tot això queda guardat.
Clar.
Queda arxivat.
Sí, sí, sí. I a més pot aparèixer al cap de molt de temps.
Clar, no?
Sí,
sí. Quan més mal fa.
Sí.
Diego Muñoz, apassionant, estaríem aquí estona i estona... Potser que vingui un altre dia, no, Gavi?
Sí, i tant, sí, doncs. Cap problema.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gavi, ens retrobem d'aquí a un mes.
Sí, molt bé.
Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu.
Quiero el mismo feeling de la primera vez que nos vemos. Como, como si nos conocemos. Gracias al alcohol que nos bebemos. Si no me lo diste, ¿por qué tú no lo quieres? Tu cuerpo es el que a mí me conviene. Y si no te lo hago hoy, pues la semana que viene. Te veo y me recuerdo de esos tiempos, de esos tiempos. Bebiendo sin sentimiento. Guayoteo, guayoteo. El DJ toca los platos. Y a ti el mahón ensuciando la pared. Siempre va a ser que hay escaso. Te robo pa'l de besos si no hubiera internet. Nos conocimos en un party en Marquesina. En el 2006 besitos en la feria y la machina. Cuando Nicky Jam todavía estaba con Pina. Cuando Store Fader tiraba chavo en tarima. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni TikTok. Lo que había era MySpace, yo estaba en mi top. El DJ tocando en vivo. Cuando siente el boom, pam, pam y agresivo. Te robo otra vez. Si no hay foto ni video. Cuando no había Hulu ni Netflix. J.K. ni Massimo cantaban Rastri.
Te veo y me recuerdo dándole contigo lento. Bebiendo en contra el tiempo. Guayoteo, guayoteo.
El DJ toca los platos. Y a ti el mahón ensuciando la pared. Siempre va a ser que hay escaso. Te robo pa'l de besos si no hay internet. Yo Anthony, mami. Javielo, búscame beats. Dime cuál. Es que la pona suena lindo en el carro.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a les notícies del Penedès en xarxa per explicar-vos, entre altres temes, que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha aprovat un paquet d'un milió d'euros per inversions. El ple de l'Ajuntament va aprovar dimarts passat, en sessió ordinària corresponent al mes de març, amb una incorporació al pressupost d'1 milió d'euros que provenen del romanent de tresoreria i que permetran afrontar diversos projectes i compres que es destinaran principalment a la millora d'equipaments i a l'espai públic de la capital d'Alcaba. El Partit Popular es va abstenir de participar en aquest debat per un possible conflicte d'interessos i el PSC va expressar el seu malestar perquè en relació a aquestes inversions no s'incorporava cap de les seves propostes i va votar en contra. Alguns dels principals projectes que s'abordaran seran millores en les escoles bressol municipals, l'arranjament i condicionament de Can Ferrer del Mas, una millora en l'enllumenat que compta també amb fons europeus o la instal·lació d'una cuina al centre Vilarnau, a més també de la millora del parc de la Rambla o obres en el pavelló de l'Ateneu. I d'altra banda, a Vilafranca s'ha inaugurat aparador d'art contemporani als carrers de la vila. Ahir al vespre es va inaugurar aquest projecte Vilafranca aparador d'art contemporani al centre. Es tracta d'una mostra d'art contemporani a peu de carrer, on els aparadors de botigues en desús de Vilafranca són els expositors. El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Vilafranca, el patrocini dels cellers de Família Torres i Jean León i la participació de la secció de Belles Arts del Casal de Vilafranca, en aliança amb l'equip organitzador de la mostra de Manlleu de la Galeria d'Art, àmpliament instaurada a la comarca d'Osona en 7 edicions realitzades. Es poden trobar obres de pintura, escultura i il·lustració en locals buits de la plaça Constitució i del carrer de la Cort. En aquest cas, el regidor de Promoció Econòmica, Joan Montfort, explicava que el principal objectiu és donar vida als locals que han estat un temps parats. I en respecte del casal, el projecte és una aposta decidida per promocionar l'art i el dinamisme comercial de Vilafranca. L'exposició tindrà una durada de 2 mesos fins al dia 31 de maig. Des d'aquest projecte es faran també visites guiades que comprendran un recorregut pels locals i comerços de la mostra els dies 9, 16, 23 i 30 d'aquest mes d'abril i també el mes de maig, els dies 7, 14, 21 i 28. Una proposta per Setmana Santa de rutes per descobrir el Baix Penedès és la que us fem conèixer tot seguit. Més enllà de les platges del Baix Penedès, s'hi atresora també en aquesta comarca paratges d'interior que permeten descobrir zones de muntanya i vinyes, a més d'un patrimoni cultural molt desconegut, fins i tot per visitants que fa anys que estan a la zona. Per descobrir aquests paisatges, l'àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès ha recollit 7 rutes que els busquen tranquil·litat, valor cultural, esport o oci. Els traçats permeten recórrer diferents municipis, rutes que van publicant-se durant aquests propers dies de Setmana Santa. I us acompanyem també amb una altra informació de l'àmbit de la cultura, una proposta per aquest cap de setmana, de Setmana Santa, concretament pel dilluns de Pasqua, el dia 5 d'abril, La cabra o qui és Sílvia? És una obra de teatre que iniciarà la seva gira per tot Catalunya a Vilafranca del Penedès, concretament al Teatre Cal Bolet. Serà, com dèiem, aquest dilluns de Pasqua, dia 5 d'abril a les 7 de la tarda, que es farà la primera representació de teatre en aquesta obra, La cabra o qui és Sílvia, del dramaturg nord-americà Edward Albee. L'obra, traduïda al català per Josep Maria Pou, començarà la seva gira catalana des de Vilafranca, sent, doncs, el Cal Bolet el primer teatre on es representa en el format a la italiana, després d'haver estat mesos programada al Teatre Villarroel de Barcelona. La cabra o qui és Sílvia explica la història d'una família americana culta i progressista. En Martin està interpretat per Jordi Bosch i viu feliçment casat amb l'Estivi, interpretada per la seva companya en la vida real, l'Emma Vilarassau, i també el seu fill Bill. Tota aquesta felicitat es veu tancada per l'arribada d'en Ros, un vell amic de Martin, personatges interpretats respectivament per Roger Vilà i Jordi Martínez. Es podrà veure, com dèiem, a les 7 de la tarda d'aquest proper dilluns de Pasqua, dia 5 d'abril, al Teatre Cal Bolet de Vilafranca.
Són 12:30. Avui, a la part d'entrevistes musicals, ens quedem al Penedès. Parlem amb dos dels integrants del grup Punt i a Part, en Julen Palomo, bateria del grup, i el Jordi Espel, guitarrista i cantant. Anem fins a Can Albin perquè l'Armand Beneito està amb ells.
Breve Doncs així, avui parlarem amb un grup penedesenc. Habitualment doncs, parlem amb artistes doncs, molt coneguts. Potser avui el grup que parlarem serà conegut, perquè ja fa uns anys que està en acció, però avui volem parlar de la terra d'aquí, del Penedès. I dic que és un grup penedesenc perquè són quatre components i cada un és d'un lloc del Penedès. Avui volem parlar del grup Punt i a Parc. Punt i a Parc és un grup que ja ha tret un disc, que va ser un disc amb cançons pròpies i ara doncs, està també traient o a punt de treure un altre disc que serà de versions. Avui parlem amb dos dels components de Punt i a Parc. Un és el Julen Palomo, que és el bateria i també fa cors amb el grup. Julen, bon dia.
Bon dia.
I també amb el Miquel Espelt, que és... O sigui, dalt amb Miquel, Jordi Espelt, que és el guitarrista i veu del grup. Jordi, ja t'anava a dir Miquel altra vegada. Jordi, què tal?
Ei, hola, Armand.
Perquè tenim també el grup un Miquel i un Pol. Deia que és un grup penedesenc perquè, Julen, tu ets de Vilafranca, barra Sant Quintí de Mediona.
Correcte.
No? El Jordi és de Sant Miquel d'Olèrdola, és olerdolenc.
Sí.
El Pol del Pla i el Miquel de Guardiola de Font-Rubí. Grup penedesenc, no? Més penedesenc impossible, quasi.
Totalment.
Bé, explica'm una mica com neix aquest grup. Parlem ja de fa uns 4 anys, aproximadament.
3.
3, 4 anys, no? A punt de fer els 4 anys. Com neix això?
Bé, el grup neix arrel d'altres grups de música. Va començar el Pla del Penedès, vam començar a fer assajos a casa al Pol, i bueno, venim d'estils doncs, del rock, del punk, i una mica també de l'oi. Tenim influències una mica de l'oi, del punk rock i del rock. Llavors això... va començar el Pla, ens vam ajuntar el Julen, jo, el Pol i el Xavier. Quan va començar a agafar dinàmica i tal, ens vam establir a Vilafranca. Bé, més tard, al cap d'uns quants concerts, van haver-hi canvis a la formació. El Xavier va marxar del grup al cap de 2 anys. Va entrar el Miquel a la guitarra. El Pol va ser cantant durant 2 concerts, va entrar el Salva de baixista, i bueno, ara estem amb el Julen a la bateria i a la veu, jo a la guitarra i a la veu, el Pol al baix i a la veu, i el Miquel a la guitarra i als coros. Llavors ara estem en aquesta fase intentant que això tiri, funcioni, i bueno, estem fent coses, que ja és molt.
Clar, també diguem que fa un any i una mica ja que com tothom doncs, està una mica parant, no? Us ha pillat una mica doncs, quasi un nou començament de potser començar a fer bons concerts que teniu programats fins i tot i us heu tingut que aturar una mica. Què ha fet a Punt i a Parc durant aquest any?
L'últim concert va ser a l'Ateneu Popular X, crec que el 3 de gener del 2020 o el 5 de gener de 2020, va ser el primer divendres de 2020, i bueno, ara estem traient un EP, en format de versions, d'influències que hem tingut i tenim, i la primera que has posat tu a l'entrevista és la primera que vam llançar, dels Caótico. Hem tret No hay tregua dels Barricada, fent una mica homenatge al cantant que ens va deixar, el Boni. I, bueno, ara anem traient una cançó cada X temps i al final és un EP de 5 temes.
Parlant d'aquesta cançó que hem escoltat al començament, de Caóticos, aquesta cançó Juerga, una cançó que ha tingut molta acceptació, principalment, a més, a través del grup, no? El mateix grup que podem dir que us ha fet una mica de pont perquè l'escoltés molta gent, no, la cançó?
Sí, ha agradat molt, és material que ens ho estem fent nosaltres, vull dir, som un grup que molt precari, ens ho fem tot nosaltres ara mateix, i la veritat és que la gent li està agradant i això ens dona ganes de seguir.
Bueno, vam tenir molta sort, això, de que el mateix grup, els Caótico, ens compartís aquesta cançó en el seu perfil, i vulguis o no, això ens va ajudar a que molta gent la visualitzés i, bueno, gent que potser no ens coneixia arribés a escoltar aquest tema. Amb anteriors cançons que havíem tret, anteriors cosetes que havíem fet, ens va costar arribar, perquè bueno, érem un grup que estàvem començant, tot just ens estàvem coneixent, I gràcies a Caótico, en, bueno, és a dir, amb aquesta cançó de Juerga vam arribar en 24 hores a les 1.000 reproduccions, que estem molt agraïts i bueno, l'acceptació també per part de la gent ha sigut molt bona.
Hi ha alguna previsió de concerts durant aquest 2021 o està tot molt aturat? Perquè m'imagino que vosaltres el que soleu tocar i molt doncs, és en festes majors, no?
Festes majors, sí, aquí al Penedès tira molt això, festes majors. Locals, ara no sé, amb el tema del Covid està una mica...
Clar, a dia d'avui els concerts que s'estan fent són amb distància, són asseguts en cadires, i és veritat que el nostre estil de música no acompanya estar assegut en una cadira. Nosaltres som un grup que ens agrada sentir el caliu de la gent propera, sentir que la gent ho està vivint, que està saltant, que s'ho passa bé en el concert. Llavors, el fet aquest del Covid, doncs, bueno, també ens està afectant una miqueta en el tema de concerts i bueno, en tot en general, perquè, com deies abans, amb el tema del Covid vam estar un temps que no vam poder quedar, amb el confinament municipal tots, bueno, com hem escoltat abans, som de diferents pobles i no podíem quedar per assajar, llavors la cosa estava una mica complicada i encara que hem tirat endavant amb aquest disc que estem traient de versions.
Esclar, la setmana passada, de fet, parlàvem amb el Guillem Soler, amb el cantant de Búhos, si un grup com ell, diguem que també no és un grup punk, però és un grup que els concerts són elèctrics, els concerts són doncs, que la gent salta, hi ha foc, hi ha de tot, i ja ho està passant malament, i s'ha d'inventar doncs, altres coses, com el que estan fent ara, no? Aquesta nova gira que és amb auditoris, amb teatre, clar, per gent com vosaltres, vull dir... El que està passant realment és una punyalada, no?
És fotut. Però bueno, jo crec que afecta més als grans grups, a les grans, als grans segells. Nosaltres, vull dir, no tenim res a perdre. Vull dir, estem bastant bé i estem fent coses, que és, ja és molt ara mateix.
Tirar endavant això és per nosaltres és un gran projecte, també, el fet de no estar parats. Hi ha altres bandes, altres grups que s'han vist afectats i... Potser s'han desfet o han parat de tocar o estan totalment en stand-by. Nosaltres, tot i això, hem tirat endavant i mira, estem traient aquestes 5 cançons, aquestes 5 versions, i ja és molt també per nosaltres, a lluitar i almenys no quedar-nos quiets, sinó seguir treballant i fent cosetes, que la gent ens escolti.
La idea una mica del grup també per això és anar una mica cap aquí, cap a, potser no el punk, ara ho deies tu, que es diu Oil, em penso, una de la gent, aquest...
Bueno, són les influències aquestes, sí, depèn, no? Que té cadascú del grup. La tendència del grup és, bueno, no sé, és un punk rock amb influències rock i també influències Oil. Hi ha temes més oi, hi ha temes més punk rock, més rockeros. El fet de que cantem més d'un també ens dona aquest ventall d'arribar a diferents estils.
Ara d'aquí una estona escoltarem una altra de les cançons, una cançó que jo crec que ha sonat bastant i que es diu 1 d'octubre. És una cançó ja més antiga, no? Però bueno, una cançó reivindicativa, no?
Sí. Molt
una cançó que ha tingut molta acceptació, no? A més a més.
Bueno, nosaltres a través de la música reclamem i diem el que pensem i en aquest sentit 1 d'octubre doncs, no es talla un pèl.
Ara l'escoltarem. Abans de tot, hi ha data o aproximada, tot i que clar, evidentment amb la situació que estem és difícil posar dates perquè surti aquest EP?
Bueno, jo crec que ara estem a abril.
Sí.
Jo crec que al maig estarà a Spotify. Ja anem penjant escalonadament a YouTube un tema cada 15 dies, 20 dies. A nivell físic no sortirà perquè implica un gasto que no hi ha. Però a Spotify sí. Spotify, YouTube...
Al maig. I la idea que és tot això, doncs, evidentment... s'arregli mica en mica i que potser tinguem un estiu, si no un estiu principis, un estiu mitjans cap a finals, doncs que es puguin ja fer concerts, no?
Sí, jo crec que algun farem a l'estiu.
Alguna cosa es pot fer, sempre, com deies abans, ens podem adaptar al que hi ha. I amb el tema aquest del disc que traurem, doncs ja hem pensat i el nom que li posarem, i com que és una... com que deia, són... cançons que ens han influït a cadascú. Són 5 temes que els hem escoltat des de molt de temps enrere, des de que som petits i joves i tal, hem anat escoltant aquestes cançons. Llavors és una mica com la nostra influència i hem decidit de posar-li de nom Ayer y Hoy.
Perquè han parlat d'aquestes dues cançons, d'aquesta juerga, d'aquesta cançó de Barricada, no? Quines altres hi seran amb aquest EP?
No les diem, de moment. Vale. És sorpresa. És
secret de sumari.
Sí.
Vale.
Ens poden buscar a través de YouTube, estar atents a les xarxes, a Instagram, i anirem penjant cosetes, i així les poden anar escoltant.
La idea és anar penjant doncs, quan, cançó a cançó, fins a tindre les 5, no? I llavors penjar-les a Spotify, no?
Exactament.
A nivell de maneres de fer, és més fàcil penjar el paquet de 5 cançons a Spotify d'una tacada que no un per un. En canvi, Spotify, doncs, anem un per un, que és gratis, i tampoc diem els temes que venen perquè és una manera de tenir la gent doncs, una mica encuriosida.
En principi seran temes de grups coneguts i d'aquest estil, no?
Totalment.
Sí.
Doncs, si us sembla, escoltem un trosset d'aquesta cançó d'aquest 1 d'octubre, que segurament doncs, molta gent ja coneix i haurà escoltat molt. Aquí a la ràdio, almenys l'han posat moltes vegades. Escoltem aquest 1 d'octubre dels Punya Park. Aquesta cançó es diu 1 d'octubre. És una cançó que està editada, per cert?
Editada?
Vull dir, que està dintre d'algun CD o algo? O...
Sí, 1 d'octubre és un tema del primer nostre treball, que és la maqueta Fuel, del 2017, que la vam gravar amb el Marcel a Binari Sunset Studios, i crec que és el tema... No sé si és el tema 2 o el tema 6 o 7. Sí.
Bé, temes que aquest tema, evidentment, el tocàvem directe, és un dels temes importants, no?, del concert.
Bueno, a veure, no sé, ara estem perfeccionant un directe per treballar i això, i sí que...
Una de les coses positives que suposo, per dir-ne alguna d'aquesta pandèmia, potser és això, no?, el poder assajar, el poder buscar coses, el poder donar-li toms a coses que potser no vèieu bé, no?, sí. No fer concerts i el poder assajar, almenys quan es podia assajar i es pot ara assajar, també té alguna cosa bona, no?
Han sortit idees des d'aquesta pandèmia i aquest confinament, han sortit noves idees que també, o sigui, una manera d'expressar-se, una manera de també, que bueno, que és una de les coses que tenim, cançons noves, perquè aquesta, com bé deia el Jordi, és una cançó també del primer disc de Fuel, que va ser un disc, a diferència del que estem traient ara, és un disc totalment de cançons pròpies, cançons nostres, eren 8 cançons, i bueno, gràcies a això, al que tu deies del tema de la pandèmia, doncs han sortit idees, cançons noves, que esperem també en un futur, doncs, més endavant poder també ensenyar, un cop acabem també el treball que estem fent ara amb les versions.
El tema lletres és un tema conjunt, algú hi posa més, entre tots, com funciona?
Entre tots. Avui porto ja una cançó, us agrada, la fem. Hòstia, la lletra, aquest segon vers em pots ajudar aquí, això? Si algun dia algú porta una cançó i la porta sencera feta, no?, però... Sí, entre tots.
Després passen la votació popular, alguna s'ha quedat fora, clar, perquè deu haver de tot, no?
Sí, a veure, no...
Bueno, és diferent, a veure, és una manera de treballar la que tenim, que per sort ens entenem molt bé i per sort no hi ha problemes, però sí, el fet de no totes les cançons que portem acaben sortint. I potser cançons que pensem que no sortiran endavant, de cop i volta li donem una idea entre tots i de la idea principal que portàvem acaba sortint una idea totalment diferent i és la que finalment tirem endavant i potser agrada més que la primera idea.
Jo no sé si us veieu, perquè ara tal com estan les coses no poden fer concerts en directe, amb la gent de peu i saltant. Creieu que és possible un concert amb la gent assentada o què? Això...
Jo sí, sí? Ells ja alguns diuen que no, però bueno.
Jo prefereixo el caliu de la gent. Jo sí que és veritat que, ostres, el fet de tocar els temes i sentir la gent a prop allà davant saltant et dona més ganes de seguir, no sé. És diferent. El tema de que estiguin assentats... Jo sóc una miqueta... Jo sí que sóc de les persones que em tiro endarrere. Jo sóc potser el que posa més problemes dins del grup de tocar amb la gent sentada. I mira que sóc l'únic que toco sentat. Però no m'agrada la gent sentada. Prefereixo que estiguin drets.
Perquè això ho preguntem a totes les entrevistes que fem amb grups i amb artistes. El que ha passat amb la cultura, aquests menyspreu que tothom diu que evidentment se li ha tingut a la cultura, no? El deixar-la de banda, el que no hi hagin festes majors, el que no hi hagin concerts, ni sentat ni de peu, que no hi hagin tot això que aneu convenceu vosaltres, tot i ser un grup que bé, no us guanyeu la vida evidentment fent concerts, però bé.
Bueno, és una mica, a veure si aquest estiu no és com a l'altre, com a l'anterior, perquè que no hi hagi una mica de, no sé, una mica de disbauxa per la gent, de, no sé, de hi ha bon clima aquí, podem fer coses al carrer. Jo espero que aquest estiu facin més coses, que facin alguna cosa, que el passat va ser zero.
El que passa que és complicat, això ja ho hem dit, no? Veure un concert de punk, en aquest cas, amb la gent no fent el boig, no saltant, no és complicat, evidentment, no?
És estrany, però és adaptar-se també. O sigui, és adaptar una miqueta a la situació. Però clar, nosaltres ens adaptem, nosaltres per sort tenim, bueno, la nostra manera de... El nostre estil, és la nostra queixa, diguéssim, va a través de les cançons, la nostra manera d'expressar-nos, però clar, també ens agradaria, pues, això, tenir una mica d'ajuda per part dels que de veritat han de moure els fils i posar-nos les coses fàcils, que últimament no ens estan posant gens fàcil, el tema de la cultura.
Bé, anem acabant. Un parell de coses. Per exemple, la propera cançó té una data, quan es penjarà a YouTube, ja que hem llançat això de dir que aniran a poc a poc.
La data és...
Aviam, que ho està mirant ara el Jordi.
A l'11 d'abril.
11 d'abril, propera cançó, YouTube. YouTube propi teniu?
Sí, puny a part. Puny a part? Sí.
Doncs a l'11 d'abril esteu atents a seguidors de Puny a Part que penjaran la propera cançó. I acabem una mica amb un desig del grup. Suposo que el més important que és continuar assajant, no? I que aviat hi hagi concerts, aviat, no?
Continuar treballant, fent el que ens agrada i, bueno, i si seguim treballant tard o d'hora, doncs aniran sortint cosetes i de moment estem contents.
Seguim la bona dinàmica amb el treball que portem i amb el bon rotllo, sobretot, que tenim, que crec que és de les coses de les millors coses que tenim al grup. Que és molt fàcil treballar amb els nostres companys, tant amb el Pol com amb el Miquel, i el rotllo que hi ha entre nosaltres és molt bo i això es veu plasmat després a l'hora quan fem els directes, quan fem les cançons, i és molt fàcil treballar amb gent així.
Molt bé. Són el Miquel, que és de Guardiola de Font-rubí, i el Pol, que és del Pla, i avui hem tingut aquí el Julen Palomo, Vilafranca / Sant Quintí de Mediona. Dic això perquè ell és de Vilafranca, però diguem que tota la família pràcticament és de Sant Quintí de Mediona.
Correcte.
I el Jordi Espel, que és d'Olèrdolenc, de Sant Miquel d'Olèrdola. Encantat de tenir-vos aquí, i acabarem escoltant aquesta cançó de Barricada, No hi tregua.
Merci.
Moltes gràcies.
Gràcies, germà.
Adéu.
Adéu.
No hay respuesta.
I amb aquesta darrera conversa en Punt i a Part, nosaltres acabem el Penedès en Xarxa d'avui. Ha estat un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquest matí, al llarg d'aquestes 3 hores. Nosaltres tornarem dimarts, per tant, gaudiu d'aquests 4 dies de descans de Setmana Santa. Salut i a reveure.